començar, perquè la Victòria tingui temps de dedicar tranquil·lament. Aleshores us presento com apareix aquí, a la doctora Victòria López Benito, que també us coneixem de fa molt,
també.
És doctora en didàctica de les ciències socials per la Universitat de Barcelona. És llicenciada en Història de l'Art, la qual cosa ens va molt bé. També ja suposo que també, per a mi em va molt bé. I màster en recerques didàctiques específiques per la Universitat de Barcelona també. Postgrau en estudis de la diferència sexual amb el Centre de la Universitat de Barcelona i després té moltíssima formació en promoció de la salut sexual reproductiva i en salut menstrual. Molta formació. Avui en dia, a més, és docent de secundària, això, si és vocacional o no és.
O se troba pel camí.
Bueno, se troba pel camí, però te l'has de trobar i agafar-lo corrents. Sí. Agafar corrents. I en aquell moment els seus coneixements i sabers estan al servei d'un projecte que es diu Histera, amb Y, H-E-Y, Histera, no sé si l'has posat aquí. Histera, salut femenina, l'associació menstrual i després també és sòcia
cofundadora
de l'associació de cultura menstrual La vida en rojo, com la Núria, i imparteix una matèria en el curs superior universitari en educació menstrual del qual també és coordinadora. Aleshores, com veieu, tenim persones que saben bastant del que estem parlant. Moltes gràcies, Victòria.
Moltes gràcies.
És la teva primera vegada en aquesta facultat, que espero que obri moltes més possibilitats.
Ojalà. Bueno, doncs em sento molt agraïda d'estar aquí en aquest seminari i acompanyada tant d'Elisa, que és la que ha promogut que estiguem aquí, com de Núria, perquè per mi són dos de unes quantes mestres que m'he anat trobant pel camí del meu camí de reconnectar-me o de reconèixer el ser dona i també en la construcció del meu ser dona feminista. Avui estem aquí per parlar, bueno, per continuar parlant de la sexualitat en un sentit molt gran, no? Com ja ens ha dit la Núria. Abans de tot volia dir-vos que parlaré en català, però la meva llengua és el castellà i potser en algun moment canviaré al castellà perquè tots aquests temes els tinc bastant encuerpats en castellà, llavors potser que canviï o em surti una paraula en castellà perquè vaig barrejant. Vale. Bueno, això, anem al tema. Que estem aquí avui per parlar això de la sexualitat en un sentit molt ampli, no? Perquè ja ens ha dit la Núria que la sexualitat és una paraula gran o molt gran, no? I que no la podem abarcar tota en tot el que implica en una xerrada o en dues xerrades o fins i tot potser en un seminari complet. Per tant, jo vinc a parlar d'una part de la sexualitat, d'una de les tantes experiències, de les tantes manifestacions de la sexualitat que seria el cicle vital i el cicle ovàric menstrual i també el cicle hormonal i la ciclicitat masculina, ¿vale? Com ho veurem al llarg de la xerrada. I per començar i acabar-nos de col·locar en el lloc des del que parlem, volia portar aquesta imatge. Aquesta imatge, com veieu, és un capitel, un de diversos capitels semblants que podem trobar en la Col·legiata de Sant Pedro de Cervatos, en Cantàbria. Com ja ha dit la Elisa, jo soc historiadora de l'art, i llavors la meva tendència és mostrar les coses a partir de l'art, no? De la història de l'art. És molt curiós el significat i el sentit d'aquesta imatge, no? Perquè què veieu vosaltres en aquesta imatge? Genitals, veiem genitals. Què més veiem?
Una cara.
Una cara. Una cara, és una cara sexuada? És de o no?
No, més aviat lletja, però...
Lletja.
Amb les dues cames que no se sap ben bé si és que d'algú de darrere o d'aquest mateix personatge.
No, això es veu perquè les té agafades des de... Veieu que les té doblegades?
Sí, la foto de l'esquerra.
Almenys és una acròbata.
Exacte.
O no?
Circense.
Vale. Pregunto que si veiem aquesta cara, si veiem si és una cara sexuada, si és d'home, si és de dona. És masculina.
Sí.
Sí. Llavors, els genitals a qui corresponen? Són femenins.
Sí.
Vale. Què ens porta a pensar? No? Una cosa és el que és, altra cosa és el que ens porta a pensar, com totes les imatges. Què significa per vosaltres aquesta imatge?
Domini.
Domini.
Exhibició.
Exhibició.
I un part.
Un part. Tu t'has quedat en el part. Un part, molt bé. Què més? Què més pot significar?
La posició d'un acte sexual.
La posició d'un acte sexual.
D'una relació. No?
Molt bé, molt interessant, tot. Què més?
Incòmode.
Incomoditat. Molt bé. Vale. Doncs, la nostra mirada, a partir d'algunes de les coses que heu dit, mostra l'imaginari col·lectiu que tenim, no? Precisament sobre aquesta imatge, com altres. Per què? Perquè si busquem en internet i posem escultures femenines col·legiata de Sant Pedro de Cervatos, esto lo asocia a conceptos como arte erótico. Incluso la colegiata está en las redes como anunciada como catedral del arte erótico, del románico, el románico erótico. Es más, pone un vistazo, hay una entrada de internet que pone un vistazo al porno del siglo XII. Telita. En un texto que explica referencias que la colegiata tiene referencias de contenido sexual mostrándolo sin ningún pudor, ¿vale? Yo cuando estudiaba historia del arte, todas estas imágenes de contingut sexual en aquesta colegiata o en altres esglésies medievals se associava a la idea de pecat, contraponiéndolo a la idea de gracia a partir de la religió cristiana i catòlica, no? En tot cas, sempre eren imatges en sentit negatiu, vinculat al pecat, vinculat a la manifestació d'òrgans sexuals referides a pràctiques sexuals. I perquè veieu, doncs, aquests significats estan permeats per aquesta mirada reduïda, petita, de la sexualitat, com ja explicava la Núria, vinculada a la genitalitat o de la mirada coitocentrista, no? Doncs, res a veure. Però resulta que aquestes imatges el que venen a mostrar és la idea de la continuïtat de la vida, de la fertilitat, de la ciclicitat també, perquè tot això forma part d'un cicle vital. I a més, aquestes imatges no tenen res a veure amb la idea de pecat, sinó que eren les pròpies comitentes. No sé com es diu comitentes en català.
Comitents.
Les persones que encarregaven les esglésies medievals, les esglésies romàniques, eren en molts casos, les dones, de l'alta noblesa, òbviament, això sí, no? En una qüestió de classe també en el tema de la mitjana. Però aquestes dones que encarregaven les esglésies volien posar aquest tipus d'imatge perquè era un símbol d'elles mateixes. La seva missió a la vida era la perpetuïtat de la vida, de la prole. I per tant, per elles no tenia res a veure amb la idea de pecat o de pràctica sexual, sinó de, precisament, de la sexualitat centrada en la vida i en la continuïtat d'aquesta.
Vale. Tot això ho entenien en aquell temps, tot el que volien dir aquestes dones?
Clar, les dones de l'alta noblesa que volien posar aquestes imatges eren les úniques que tenien una gran formació en aquella època. Clar. I venim d'un recorregut històric en el que les imatges de la vulva no tenen res a veure amb el coito, sinó que tenen a veure amb la idea de reproducció de la vida. Però des d'una idea no patriarcal, sí? Sinó des de la idea de lo femení. Sí? Vale, per tant, com ja venim parlant al matí, no? Doncs en aquesta xerrada continuem ubicades en la idea de la sexualitat vinculada a la vida, de la sexualitat, això que forma part de l'experiència vital i que va més enllà i és més gran que no només una pràctica sexual, i també des de la idea del valor, del valor simbòlic de la sexualitat com a continuïtat de la vida. A partir de tot el que ha parlat la Núria, dels parts, del naixement, de l'experiència del naixement. Però a més, hi ha una altra experiència vinculada a la sexualitat, que és la experiència cíclica. Sí? Hem dit que la sexualitat és una cosa molt gran, que implica moltes coses, que pot ser des de la creació i cocreació de la vida, la procreació, però també la comunicació, el naixement, el part, i també la ciclicitat. La ciclicitat, tant masculina com femenina, és una manifestació més de la sexualitat entesa en un sentit gran i ampli. Sí? Doncs des d'aquí comencem a parlar. I què és això de l'experiència cíclica vital? Doncs és la concepció de la vida que està present en totes les cultures ancestrals. Sí? Què tenim aquí? De nuevo, representacions artístiques. Tenim en primer lloc la Venus de Lausel. Coneixeu, els historiadors? M'han explicat? La Venus de Lausel és una de tantes Venus prehistòriques que s'han trobat, sobretot estudiades les que estudien més, les que conec més són les de tot l'arco mediterrani, des del paleolític fins al neolític, que s'han trobat en un ventall geogràfic molt gran i un ventall temporal també enorme. Llavors, algo devia de significar el femení en aquestes cultures. D'això parlarem més en la xerrada de desembre, però volíem mostrar aquesta en concret perquè aquesta Venus, a part de les formes que representa el cos i tot el que pot significar, té el cuerno de poder. Un cuerno de poder significava que era algo molt important. Doncs en este cuerno hay 13 incisions, sí? Llavors, això se vincula als primers calendaris, que eren els calendaris lunars, perquè si veiem la natura no hi ha 12 períodes, sinó 13. Llavors, al principi, de comptar el temps, se comptava en funció de la lluna. I els 13
segles lunars són els mateixos segles menstruals que tenim les dones al llarg de l'any. Per tant, se sap que els primers calendaris eren de caràcter lunar i també de caràcter menstrual. Però no només aquí en les nostres cultures, sinó que tenim, per exemple, una representació de lo que pot ser un calendari maia, en el qual hi ha una barreja completa de diferents cicles, del cicle lunar, del cicle solar, de lo que aquesta cultura anomena el cicle sagrat, ¿vale? Per tant, veiem com lo cíclic forma part de les nostres cultures ancestrals. Però això forma part de la nostra història i continua formant una part. En un període històric més avançat, no, com pot ser l'edat mitjana, no tenim els calendaris lunars, sinó que tenim els calendaris solars. I per exemple, us he portat una imatge de Tantasia i d'època medieval, en la que està és el cicle de la cicle solar acompanyat del cicle de les tasques de la terra, sí? Això hi ha nombroses representacions, i això és una il·lustració, però veiem en diversos formats, fins i tot també en algunes representacions en esglésies, sí?
Vist de Girona trobareu també.
Ah, sí? Vale. Doncs, què passa? Que a vegades això deixem de... ens hem oblidat que el cicle en el que comptem el temps ara també és un cicle, però el que passa que en comptes d'un cicle lunar és un cicle solar, sí? Però és un cicle igual. Què ha passat? Doncs que al llarg de la història, no? Sobretot en el moment en què s'instaura el patriarcat, que ja venia instaurat, i sobretot el capitalisme, primos hermanos, s'instaura una mirada productivista, basada en l'extractivista lineal, en el que l'ésser humà se desvincula de la natura, ens comencem a apropar més al funcionament d'una màquina, entre cometes, que sempre ha de funcionar de la mateixa manera. La linealitat s'instaura en les formes de ser, en les formes d'estar, en les formes de treball, i això fa que hagin perdut la relació, la vinculació en allò cíclic. Això al llarg del temps, des del segle XVIII-XIX, doncs contínuament i de manera exacerbada en el segle XX, ha tingut grans conseqüències pel planeta i també pels cossos, no? Pels cossos, per tots els cossos, però especialment per el cos de les dones. D'alguna manera, hem de tornar a casa, sí? Una companya nostra del grup de Duoda escrivia fa unes setmanes, un mes, un article de que la realitat actual ens obligava a tornar a casa. Tornar a casa és tornar a l'origen, i tornar a l'origen és tornar a connectar-nos amb la nostra manera de funcionar, que és una manera cíclica, i que aquesta manera capitalista, neoliberalista, neoliberal, ens ha fet desconnectar, ¿vale? Moltes de les malalties actuals de tots els cossos, i especial dels cossos anomenats femenins o dones, l'origen és precisament aquest, aquesta gran desconnexió que tenim en el nostre cos i en la nostra manera de funcionar. I per tant, és necessari tornar a lo cíclic. És necessari, i com tornem? Pues a través de l'autoconeixement, perquè si som cícliques, les persones, l'únic camí que hem de fer és tornar a nosaltres, i per tant només ho podem fer a través de l'autoconeixement. I això, des d'una mirada també ecofeminista, no només portarà benefici o benestar o salut a les dones, sinó que portarà benestar i consciència, autoconsciència a totes les persones. Sí? A part del cicle lunar i el cicle del sol, què més cicles veieu, coneixeu, si tornem a observar l'origen, si tornem a observar la natura?
Les estrelles?
Les estrelles tenen un moviment, al igual que els planetes, però és una òrbita més que un cicle. Les estacions, per exemple. Què més? Algú més? Hi ha moltíssims cicles a la natura que alguns ni som conscients.
L'aigua, les plantes,
la
fotosíntesis.
Bueno, sí, el més que el cicle de la planta.
Cicle de la vida, no?
Sí, el cicle vital.
Sí.
Les marees tenen un cicle. Sí. Fins i tot el cicle respiratori és un cicle que podem dividir en dos temps o en quatre, fins i tot. Sí? Des de les pràctiques respiratòries de la medicina oriental, sí? A través de la meditació, per exemple, se treballa molt la respiració en quatre temps, no? L'equivalaria al cicle de les estacions. És curiós perquè jo pensava que eren mis alumnos de primero de la ESO los que no conocían los ciclos. Lo digo porque yo trabajo, como ha dicho la Elisa, yo trabajo de profesora de secundaria, una part i una altra part d'altres coses, i faig educació menstrual, faig un projecte en l'institut i per treballar precisament espermàquia i cicle menstrual, i jo començo per aquí, no? Per la idea dels cicles de la natura, i treballem tot això, les estacions, les marees, la lluna, el sol, el cicle de la planta. I clar, és interessant, com gent més gran, també sent una mica desconnectats, potser, de la natura. Igual hem de tornar una mica. Vale. Llavors, la ciclicitat masculina. Us he portat aquesta imatge. No he portat el llibre perquè el portarà Núria el pròxim dia, que és el de, no sé si el coneixeu, és el Semen Mola, de l'educadora menstrual Anna Sàlvia. ¿Cómo es el subtítulo? ¿Si sabes cómo funciona? No.
Sí, sabes cómo funciona.
Es el
del ciclo. Sí, sabes cómo funciona, pero...
No me acuerdo. Bueno. Perquè hi ha molt poques imatges de les etapes vitals masculines. Hi ha algunes il·lustracions més de les femenines, també per tota la feina que es ve fent des de fa dècades en relació a l'autoconsciència cíclica i vital femenina, que d'això parla una mica l'article que us hem oferit com a complement a les classes d'avui, o les classes, conferències, xerrades. Però de la ciclicitat masculina, així, d'aquesta manera tan bonica, pues no hi ha moltes, no? I tenim pues, l'etapa de la infantesa, l'etapa de l'adolescència i una gran etapa vital dels homes, considerada com etapa fèrtil. ¿Vale? Què sabem de la ciclicitat masculina? Sabem coses? Sabem com funciona el nostre cos? En cas de tenir un cos d'home?
Jo tenia entès que... Bueno, no sé si és veritat o no, però que nosaltres no menstruem, però sí que hi ha un cicle molt més llarg, uns 7 anys o 8, no sé, on hi ha uns canvis hormonals i... Poca cosa.
Poca cosa. Què més sabem?
Només el que els hi passa, però poca cosa més.
Pues hi ha molt a saber de la ciclicitat masculina també. Sí? Clar, aquesta idea de que lo femení és lineal Y perdón, que lo femení es cíclic y lo masculí es lineal, doncs tampoc és així realment, sí? Tots tenim, tots i totes tenim etapes vitals, lo primero, sí? Que significa que no sempre som iguals i no és una línia estrictament contínua, sinó que ens van passar coses que potser ens porten a moments anteriors, no? I a més, tenim totes les persones, tenim unes hormones que generen canvis, sí? Generen canvis que van més enllà de lo fisiològic, perquè... Llavors, què podem saber de la ciclicitat masculina? Doncs que hi ha molts cicles dintre del el dia a dia, sí? És curiós perquè els canvis hormonals masculins, encara que tenim la idea aquesta de que, com que sempre és igual, que no hi canvis, és més canviant i més irregular que el cicle femení. Hi ha més canvis que poden ser, que no he recollit, però pot haver cicles petits, extracurs, a cicle diari, cicle mensual i el cicle vital, no? I cicle anual, també és molt interessant això. Per tant, clar, aquesta idea que tenim també en el nostre cap de que nosotras somos las que cambiamos y las que pasamos por diferentes fases y aquesta irregularitat, que això té una gran transcendència a nivell de la història, de l'antropologia i sobretot el més greu a nivell de la medicina, ho sento, per la metgessa present. Per què? Perquè en la recerca mèdica, fins ara, el cos normatiu que es pren com a mesura de tot és el masculí. I això té moltíssimes repercussions per la resta dels cossos, que no són baladís, sinó que és la meitat de la humanitat. Per què? Perquè l'altre canvia. Llavors, no és fiable per a la ciència. Sí? Les nostres hormones no són fiables per a la mesura de la ciència objectiva positivista que vol uns resultats estandarditzats. Sí? Tant és la locura que en les proves, en les, bueno, un dels avanços mèdics més recents són el tema de la vacuna de la Covid, no? I també més expressos, més ràpids. Llavors, en la fase d'experimentació només podien participar dones si estaven prenent anticonceptius hormonals, perquè això feia que fossin més regulars. Sí? I si no, si deixaven la píldora, deixaven de poder participar en l'estudi. I per tant, si la mesura de tot en la recerca mèdica continua sent el cos masculí, alguna cosa està passant, no? I algunes conseqüències vivim. Però és tot el contrari, o sigui, el cicle femení, el funcionament hormonal està afectat, òbviament, per qüestions externes, exògenes, que no podem controlar, però realment es pot estandarditzar més, d'alguna manera. O sigui, és molt probable que és més probable que a totes les dones que ciclem en d'aquesta sala ens passi més o menys el mateix a nivell de canvis hormonals que als homes que esteu aquí.
Si vale? Estiguéssim totes juntes vivint, probablement tindríem el cicle amb els mateixos dies aproximadament. Això s'ha demostrat amb les comunitats de monges, on les dones, hi ha grups de dones importants, doncs els cicles es comparteixen, allò no és exacte, no és el mateix dia, però vull dir que en dies propers.
L'evidència científica no ho reconeix.
No, ja ho sé.
Però
l'evidència de la vida, sí. O sigui, l'experiència.
Llavors, si això, el que deia, no? Que el cicle masculí és més irregular i canviant que el cicle femení. Perquè pot canviar, és a dir, què significa canviar en el cicle masculí? Tenir pics de testosterona. ¿Vale? I aquests pics de testosterona es poden tenir davant qualsevol moment, situació. És a dir, per exemple, si al final del dia aneu a jugar a futbol o a fer algun esport, hi ha un pic de testosterona. Si hay una emoción inmensa por alguna cosa, també hay un pic de testosterona. Llavors, és molt menys controlable que el cicle femení. ¿Sí? Què se sap así, a ciència cierta, en evidència? Doncs que hay un cicle diari i que hay un pic de testosterona molt fort al matí, a primera hora del matí, sobre, sempre en principi sobre les 8 del matí, i aquí pot estar la testosterona a 1000 i a la tarda està arribant a 400. ¿Sí? A no ser que haya de repente un partido del Barça i guanyi la Champions, i entonces a lo mejor el pic de testosterona també és per després al vespre. ¿Vale? Després hi ha un cicle, també hi ha pics de testosterona que generen una curva de 8 a 30 dies. Llavors hi ha com un cicle també mensual. I també el tema del cicle anual m'ha encantat perquè és això, és aquesta vinculació a les estacions, no? Que hi ha en general, si fem un anàlisi dels nivells de testosterona a nivell anual, els nivells estan més alts a la tardor i en canvi més baix a la primavera. Digues.
Els cicles aquests mensuals, que són entre 8 i 30 dies?
Que pot, o sigui, que pot variar, que hi ha, a lo millor, hi ha un percentatge d'homes que este cicle tenen de 8 o altres més llarg, fins a 30 dies.
Però a cadascú després, és a dir, els 8 dies per mi són els 8 dies, o potser un mes són cada 15, l'altre cada 30?
Pot canviar, sí.
Si ho pots tindre un any o bé 15 cicles, o pots tindre 25?
Una altra idea també és que tenim precisament aquesta imatge, ho recolleix, que sembla que mai, o sigui, sembla, o sigui, sí que l'etapa fèrtil dels homes no acaba mai, sí? Que sempre hi ha fertilitat. I tenim aquesta idea, no? De que els homes sempre són fèrtils. Doncs, efectivament, o sigui, és diferent, no es pot comparar, no? A lo femení. Nosaltres estrictament deixem de ser fèrtils perquè deixem de menstruar. Sí? Però la seva fertilitat no és eterna. Sí? O sigui que la seva fertilitat s'acaba també, o com a mínim empitjora. ¿Vale? I precisament, no vull entrar aquí en qüestions tècniques, però precisament el que li fa millorar és la fertilitat femenina. Un home de 80 anys pot ser pare per una dona de 20, ¿vale? Però és perquè està en una dona de 20, no perquè ell sigui fèrtil del tot. I també la idea de separar també el tema de la ciclicitat masculina, que està molt lligada a la idea de los pics de testosterona, deslligar-la de la idea reproductiva, sí? Perquè aquesta, la funcionalitat de la ciclicitat masculina, dels fluxos de testosterona, també té molta incidència en la seva salut holística. Sí? No només una qüestió reproductiva o sexual, sinó que afecta també altres aspectes de la salut, com pot ser també la capacitat mental, la salut mental, com també ens passa a les dones. ¿Vale? Com ho explicaré ara. Alguna idea? Alguna reflexió?
Ho havíeu pensat per així?
Jo he conegut bastant d'això, sobretot a partir de la medicina xinesa. ¿Vale? Perquè no sé, yo lo he estudiado a partir de aquí. Vale. Continuem. I la ciclicitat femenina, no? El cicle vital femení.
Però on passem? Pues bueno, passem també per la infantesa, per l'adolescència, on en un moment determinat ve la primera menstruació menarquia, que ja parlarà Núria el pròxim dia, al igual que en els adolescents és l'espermàquia, que no és la primera menstruació, òbviament, sinó que és la primera ejaculació. Tenim un meravellós i gran cicle de l'etapa fèrtil, que ve a ser com uns 40 anys, aproximadament. I després, aquí posa climateri, però per mi falta una paraula molt important i que estem visibilitzant molt des de la feina que estem fent a l'associació, que és la perimenopàusia. Si hi ha molta feina a fer en tot el cicle femení, en el climateri, en el cicle menstrual, però la perimenopàusia crec que és una cosa hipernecessària, perquè són tots els anys que encara tenim el cicle menstrual, però que ja estan apareixent canvis que ens porten a la menopàusia. Sí? La menopàusia no és una etapa, la menopàusia és un dia. La menopàusia és l'última menstruació, igual que la menarquia és la primera. Sí? Tota l'etapa, inclosa la perimenopàusia, és el climateri. Bueno, segons diversos, hi ha diferents interpretacions. Hi ha una etapa aquí, a l'inici del climateri, que encara tenim cicle menstrual, però que ens passen moltes coses que estan super invisibilitzades i que jo que tinc amigues que ho estan vivint, és algo de lo que no s'ha parlat fins ara i algo super necessari. I després, després del climateri, la postmenopàusia, tindríem el que seria la maduresa. Aquí. Es pot utilitzar diferents terminologies, no? La vejez, maduresa, no? Perquè la maduresa també podria ser la vejez. Vale. Alguna pregunta? Ara ens centrarem en l'etapa cíclica, no? Ja que precisament ens agrada parlar del cicle ovàric menstrual, sí? I anirem una mica a lo fisiològic per després anar a lo simbòlic i d'alguna manera també a lo polític, vale? Com funciona el nostre cicle menstrual? Vale. El nostre cicle menstrual aproximadament dura uns 28 dies, aproximadament, però no significa que hagi de durar 28 dies, sempre. El primer dia de la menstruació també és el primer dia del cicle, sí, com teniu aquí. I què passa? Doncs que a partir de... passen dues coses en dos sitios diferents. Passa una cosa a nivell uterino i altra cosa a nivell ovàric. Com estem del coneixement menstrual? Sabem com són els nostres cicles? A veure si has venit al cor.
No, molt bé.
Segur que sí.
El fet que del primer dia de menstruació a l'últim hi ha un cicle on les coses van canviant, no t'ho diré molt, no sé si molt bé perquè no em recordo gaire, però sí que hi ha dies on tenim les hormones per la manera d'alguns altres, potser ja dic, si la idea general no sé, no t'ho sé explicar, ni ho sé definir, ni ho sé el cap de dir.
Què més sabem? Que canvies d'humor.
Però bé. Però David, dic perquè jo ara la tinc, saps? O sigui que, no sé, a vegades estic trista i no entenc per què estic trista, d'altres vegades estic enfadada i no ho entenc, però és això, que vas canviant d'humor.
Vas canviant d'humor. Què més coses ens passen?
Ens escoltar els mans, els homes dir, sembla que tinguis la regla, no? I això, aquest machisme, aquest aspecte.
També la pell, a vegades s'empitjora la pell o és més
De pe. Vale. Doncs tot això és degut a les nostres hormones, sí? Les hormones principalment o més conegudes, les femenines, són els estrògens i la progesterona. Els homes també tenen estrògens i nosaltres també tenim testosterona, ¿vale? Però òbviament els nivells són diferents. Què ens passa? Doncs que, bueno, de fet el més conegut de tots, d'aquestes dues, són els estrògens. Sí, per què? Perquè els estrògens són la hormona de, molt vinculada a la fertilitat, sí? I a més és la que fa que estiguem estupendes i la que hormona que vol que el sistema vol que siguem així, com ens mostra, ens fa ser els estrògens, sí? Per què? Comencem en el cicle i veiem com just quan comença la menstruació i sobretot quan acaba, comença a pujar a nivell d'estrògens, sí? Aquesta hormona depèn d'altra, ¿vale? Que és aquesta, la que està en blau, la folícula estimulant, sí? Aquesta hormona se segrega en el cervell, ¿vale? Per què? Perquè el nostre cicle menstrual, encara que tenim el cap que està vinculat al nostre aparell sexual i reproductiu, té molt a veure amb el nostre funcionament mental. Sí? De fet, la primera hormona que el fa possible se segrega en el cervell. Llavors, la folícula estimulant comença a segregar-se i això fa que en els ovaris comencin a segregar estrògens. Sí? I va pujant. Va pujant, pujant. Vale? A nivell fisiològic, tota aquesta part és la fase folicular, per la presència de la folícula estimulant. Aquesta hormona, quan més puja, més estupenda és el sentit. Sí? En tots els sentits. Aquesta hormona ens dona un 25% més de capacitat cerebral. Sí? Per tant, és en aquesta primera gran etapa del cicle en el que sentim que són més productives, que tenen més capacitat racional, lògica, estructurant, sí? Perquè és que la tenim, realment. No és que sembli que no, és que la tenim. I aporta qüestions a molts aspectes del nostre cos, sí? Perquè, al igual que la testosterona no només és una qüestió sexual o reproductiva, els estrògens i la progesterona tampoc, sí? Sinó que els estrògens i la progesterona ajuden a la nostra salut òssia, a la nostra salut cardiovascular, fan que estiguin més estilitzades, que la nostra pell estigui més tersa, que el nostre cabell no estigui tan gras. Afecta, òbviament, bueno, òbviament no, sí, no és per l'essencialisme, sinó que afecta la libido, ¿vale? Perquè el nostre cos s'està preparant per la fase de l'ovulació, que és quan són fèrtils. Sí? Encara que la libido és molt canviant i molt variable en funció de la persona, la situació, el context. ¿Vale? Què passa? Doncs que el nostre cos, que és molt savi, detecta que tenim un alt nivell d'estrògens i apareix en escena altra hormona, que és la luteïtzant, que hace fufu i se va. Aquesta hormona, la seva funció és generar l'ovulació en el nostre cos, sí? Aquí vendria la fase ovulatòria, que és pues, potser quan ens sentim també expansives, amb energia, amb ganes de fer coses, amb ganes, potser, amb més ganes de socialitzar. Potser també és veritat que podem tenir un desig sexual més alt, una libido més alta. Potser fins i tot influir la nostra manera de vestir o comportar-nos, però això dura poquet. Sí? Exactament, l'ovulació, el nostre pic de fertilitat dura com a màxim 48 hores. El que passa és que hi ha dies abans i després que també estem en aquesta fase. I perquè a partir d'aquí comença a baixar els estrògens i apareix la nostra poc estimada
poc valorar la progesterona. Sí? La progesterona és super necessària també per la salut cardiovascular, per la salut òssia i per altres aspectes del nostre cos. Però és la que ens posa en contacte amb la part sensitiva, vale? I d'aquí que comencen els problemes, ens ho comentes, no? I comencem a sentir els canvis d'humor, comencem a sentir més sensibilitat, i comença a haver conflictes, potser a la feina, a la parella, a nosaltres mateixes, a lo que sigui, sí? No és que els conflictes no estiguin ahí, en general, a la nostra vida, sinó que aquí els veiem més i millor, sí? Més claretat. Què més passa amb la progesterona? Ah, que a nivell fisiològic fa que el nostre cos deixi de semblar estupendo perquè tot va més lent, sí? I la progesterona fa que tot el cos, a nivell endocrí, a nivell digestiu, vagi més, una mica més lent. I per això comencem a sentir-nos més inflades, amb menys energia, amb menys ganes de fer coses, sí? Depèn de com ho visquem, doncs fins i tot l'etapa preovulatòria premenstrual pot ser bastant dura, sí? Però, bueno, a nivell fisiològic, és super necessària perquè aquestes dues hormones, l'estrogen i la progesterona, el que fan és engrossar l'endometrio. Sí? Sabeu el que és l'endometrio?
No és també l'endometri?
L'endometri és la capa que se va formant en l'interior de l'úter i que el que està promovent, com jo explico als meus alumnes, és fer un primer llit. El llit a un possible embrió. El nostre cos està pensat per procurar la vida més a més. Encara que no vulguem fer servir aquesta funció mai a la nostra vida, però el nivell del funcionament hormonal és això. És el que és, per el que estem aquí. Perquè per lo que funciona aquest cicle, no? A part d'afectar altres nivells, altres aspectes de la nostra salut. I què passa? Doncs que això, que comença a augmentar els nivells i també el nostre cos, que és molt savi, se n'adona de que no hi ha embrió i per tant ja no necessitem aquesta capa de l'úter, de l'endometri. I què fa? Doncs comença a baixar, sí? I el pic en el que està més baix és tornar a començar. I per tant, quan es baixa el nivell més baix de progesterona és quan menstruem. Sí? Quan, per exemple, aquests nivells no van del tot bé, la menstruació comença a ser marró, en un flux marró, i poden durar diversos dies. Si dura 3-4 dies aquest flux marró, significa que no està bé el nivell de progesterona perquè el nostre cicle està pensat per començar a sangrar. Así, com tiene que ser, con un sangrado sano, rojo y ligero. Vale, això és el funcionament fisiològic. Vale, aquí tenim una... Digues.
Sí, en el cas dels cicles que no són cada mes, pots estar dos, tres mesos...
I això són cicles anovulatoris, és a dir, que no s'ovula. Per què? Perquè el que marca realment un cicle menstrual sa no és que hi hagi menstruació, és que hi hagi ovulació. Sí? Perquè pot haver un sangrat i que no hi hagi una ovulació. Normalment no, el que passa és que no hi ha sangrat. Llavors, les dones que poden estar, a lo mejor tenen cicles de 40 dies o que estan 3 mesos sense menstruar, doncs això ja és un desequilibri que es diu amenorrea i que s'ha de tractar.
O pot haver també altres desequilibris com ovari poliquístic i també fa que no ovulis i per tant no menstrues, ¿vale? Però això ja s'ha de tractar convenientment i no vindria a ser el ciclo menstrual, digamos, normatiu. ¿Alguna pregunta?
Sí, en el cas de l'embrió, després de l'última fase, com...
Pues lo que fa la progesterona ve de progestació. Llavors, els cicles, si tu registres el teu cicle, sobretot registres la temperatura basal, que és la temperatura basal, podem veure, és l'únic paràmetre que tenim juntament amb el
moco cervical, que tenim a continuació, ara ho explico,
com les dos paràmetres que podem observar clarament si hem ovulat o no. ¿Vale? Llavors, què passa? Pues que quan hi ha embaràs, a part de la temperatura basal continua alta, que no baixa, ho explico, la temperatura basal, la progesterona continua alta, no baixa, perquè si baixa hi ha una menstruació. ¿No? Llavors, en el cas d'un embaràs, pues continua alta.
Això és el que m'he preguntat, si les hormones de la menstruació són similars a les de l'embaràs? Sí, les hormones que s'estan fent.
O sigui...
No sé si
m'ho explico. No sé molt bé què vols dir. Estan en relació, clar. Les estrògens, es diu plural perquè hi ha molts tipus d'estrògens, estradiol, estrògena, i són els que estan en relació a la fertilitat i tenen la seva funció, això, per afavorir que després ovulis i tenen la seva funció a nivell de l'endometri, com hem dit, i la progesterona també. No sé si es referim a això.
Sí, sí.
Sí? Vale. Què més senyals tenim en el nostre cos que físicament podem observar i ens mostren els canvis del cicle? Doncs tenim, bueno, el que he explicat abans de lo que passa a nivell uterí, no? Que en la menstruació eliminem l'endometri, com l'endometri va augmentant de tamany, veieu la diferència?
Victòria, si vols, amb el ratolí sí. Pots marcar.
Bueno, és el primer quadrant, sí? Això és el creixement de l'endometri. Aquí veiem com s'està escamant, no? Que és la menstruació. Després tenim el que ocorre a nivell ovari, que és el creixement de l'òvul. Els nostres ovaris contenim tots els òvuls que ovularem a tota la nostra vida. ¿Vale? I estan com allí, com no actius. Sí? Realment, l'òvul que ovulem cada mes té un procés de formació de maduració de 90 dies. El que nosaltres coneixem com el cicle menstrual de 28 dies són els últims 28-30 dies de maduració d'aquest òvul. Sí? Per tant, quan hi ha processos que se necessita un reequilibri hormonal, del tipus que sigui, com a mínim necessitem treballar-lo durant 3 cicles pel tema dels 90 dies. Sí? És a dir, si comencem avui un tractament X, per lo que sigui, podem veure les millores segurament amb certesa a partir de esperant 3 cicles. I per tant aquí lo que recull la imatge és pues, la maduració de l'òvul dels últims 28 dies. Això és com el recorregut de l'òvul, menstruació, després com va creixent l'òvul dintre de l'ovari. Aquests òvulos que estan ahí, és que no surt la paraula, com adormits, no? Volia dir, i que s'activen, sí? Estan dintre de fol·licles. Sí? I el fol·licle és el que contenen a tots els òvuls que després maduren i una vegada, com veieu aquí, surt l'òvul i va per les trompes, ese folicle es diu cuerpo lúteo. Per això, la segona gran fase del cicle, a nivell fisiològic, es diu fase lútea, perquè aquest folicle es converteix, és com que se reabsorbe i s'anomena cuerpo lúteo. Ah, bueno, aquí es el del endometrio, perdón, este pone general. El cuello del útero, el moco cervical, apasionante, interessantíssimo, per conèixer el nostre cos i començar a tenir una relació diferent a nosaltres. Perquè si tenim una relació diferent al nostre cos, també això serà una relació diferent a nosaltres. Hem deixat el coneixement del nostre cos fora. Qui sap del nostre cos? La ciència mèdica, la ginecologia, fins i tot els homes que se relacionen amb nosaltres a nivell sexual, si és el cas. Però hem de tornar, igual que hem de tornar a lo cicli, hem de tornar al cos en general. I conèixer el cicle i fer començar un procés d'autoexploració, autoconeixement del moco cervical, del cuello del cèrvix, és un començament, és el començament de tornar al nostre cos i a nosaltres. Per què? Perquè el cuello de l'útero, cèrvix, que comentàvem abans, canvia al llarg del cicle. En alguns moments està el cèrvix, és lo que la part final del cuello de l'útero, està oberta o està tancada? Està més blanda o està més dura? Sí? Quan està oberta? Pues quan necessita sortir coses. Quan necessita que surtin coses per la vagina? Doncs quan menstruem, quan parim, o quan poden entrar coses, doncs quan estem fèrtils, ¿vale? El cuello de l'útero, també per el funcionament hormonal, se prepara mes a mes per rebre, en aquest cas, espermatozoides, i procurar un embaràs. I això ho podem observar si fent una autoexploració. Sí? No volia estendre més el tema, però bueno, us convido a fer aquest procés d'autoexploració i veure com mes a mes podem arribar amb més facilitat o menys a aquest cèrvix. Sí? Quan més fàcil podem arribar és quan el cèrvix està relaxat i està obert. I si podem arribar amb més dificultat és que està més alt i està tancat. I el moco cervical és una de les senyals més fàcils de reconèixer en relació a la nostra fertilitat. Com ja sabeu, les que menstrueu o les que heu menstruat o els homes que teniu dones a prop, pues canvia al llarg del cicle i també va tenir consistències diferents i va de menys quantitat i moco que es trenca al moco fèrtil, que és el que tenim aquí, elàstic, que si habéis escuchado hablar de esto, es el que se conoce como la clara de huevo. ¿Suena esto? Sí. Y después quan torna a ser escàs i luego elàstic, és quan deixem de ser fèrtil. Aquí teniu el gràfic de les hormones que he explicat abans i el tema de la temperatura basal. Sí? Què és la temperatura basal? La temperatura del nostre cos. Però són canvis, microcanvis de temperatura. Sí? Per això, si fem un registre de la nostra temperatura basal, necessitem un termòmetre basal, és a dir, que marca dècima i centèsima. Perquè els canvis poden ser entre 2 i 5 dècimes. Quan? En el moment de l'ovulació. Sí? Llavors, podem tenir la temperatura per aquí i en un determinat moment puja i se manté alta. Llavors, el que dèiem abans, si aquesta temperatura continua alta, és que no hi ha baixada de progesterona i per tant hi ha un embaràs. Si baixa és que tindrà la menstruació aquest dia o el dia següent.
Temperatura basal.
Lo més fiable és sota la llengua.
Ah.
Sí, però també és un paràmetre que canvia moltíssim, vale? I que canvia ante qualsevol circumstància. O sigui, si un dia te vas de festa, te tomes 4 vinos o les cerveses que siguin, al dia següent pots tenir un canvi de temperatura basal que no correspongui a la tema de l'ovulació o davant un refredat, sí? O un viatge en avió de diverses hores pot fer variar la temperatura basal. Per tant, és un quan fem un registre del cicle menstrual en el que no estem buscant un embaràs, no és una cosa que es tingui en compte, ¿vale? Pues tenim més en compte el moco cervical, la posició del cèrvix, els nostres canvis físics, els nostres canvis emocionals, sí? Més que la temperatura basal.
Això també de la posició del cèrvix,
sí, canvia de posició, és com, has de pensar que això és un muscle, llavors, clar, depèn de, pot canviar de posició, no? Podem estar més estirats o més relaxats, doncs el cèrvix funciona així, reacciona així en funció de la presència d'unes hormones o altres. Vale, què passa? Doncs que, bueno, aquí tenim les fases. ¿Esto es hasta qué hora es? Vale. ¿Qué pasa? Que todo dicho fisiológico, físico, tiene una repercusión, tiene una manifestación en el nuestro cos. Sí, en el nuestro cos emocional, psicológico, en la nuestra manera de comportarnos. Y todo dicho que acabo de explicar, dona lloc a lo que es conocido como las 4 fases del ciclo menstrual. A mi m'agrada parlar de ritmes, no sé més que de fases, perquè el ritme sembla que és més un ball que és precisament el que és les hormones, un ball hormonal. Tenim la fase preovulatòria, que és quan tenim aquest xute d'estrogen, ens sentim estupendes i pensem a més que sempre som així i som aquesta, no som aquesta, som aquesta, però no, són totes. Després l'ovulatòria, que entraria dintre d'aquesta fase folicular, expansiva, és quan la nostra fertilitat està més alta, i després, pues, com ja he dit, ens comencem a sentir lentes, tenim líquids, estem cansades, tenim la premenstrual i després la menstrual en el que ojalà podem dedicar-nos a nosaltres, estem a la manteta, menjar un gelat o no, perquè el gelat ens dona fred, millor una infusió, però bueno, sí que seria necessari poder viure aquesta fase atenent a les nostres necessitats. En relació a això, us he portat aquest llibre, Una nova manera de menstruar, d'Anna Sàlvia, també, que reflexiona molt sobre aquest tema, sobre com atenem les nostres necessitats a l'hora de menstruar. Sí? Diu que és, bueno, fa una reflexió interessant al principi del llibre en relació a comparar el fet de menstruar amb el fet de menjar en aquesta societat, no? Sembla que, o sigui, és com un paral·lelisme. Imagineu-vos si mengéssim com menstruem, no? Com menstruem? Amagades, dissimulant que menstruem, no? Mengem així? O menjar és un acte social, natural, del que tothom participa, del que estem orgullosos de convidar la gent, no? Doncs potser, si comencem a atendre les nostres necessitats menstruals, la manera de menstruar serà diferent, i si a nivell social comença a viure's així, doncs potser canvien les coses i el seu valor. Sí. Us he portat també aquest, que perquè és el que es titula El baile de la vida en les mujeres, i és d'on he tret la imatge de les etapes vitals. És un llibre preciós, té format de conte, però és preciós per les imatges, pel contingut, i camines per totes les etapes vitals femenines. Vale, Però, què passa en el cicle ovàric menstrual que ens mostra de la vida? De la vida.
Pues que haurien de ser, ser conscients de que el fet de tenir un cicle menstrual o tenir-lo, haver-lo tingut, ens hauria de o sigui, hauríem de considerar-nos les reines del canvi i la transformació. És a dir, que hauríem d'estar molt acostumades a viure el que és el canvi i la transformació, perquè a més ho vivim nosaltres mateixes. Sí? A vegades això dels processos de canvi, de transformació vital, no ho portem bé, no? Però és que nosaltres ho portem en el nostre cos permanentment. Òbviament també un cicle menstrual ens connecta contínuament, constantment amb el cicle vida-mort-vida, sí? Perquè la menstruació simbòlicament és una mort. És una mort perquè ens porta a la foscor, perquè és un amor perquè és una senyal de que no estem embarassades, és un amor perquè hi ha moltes emocions ahí a gestionar, potser, i fins i tot si ho vivim en dolor, pues, també no és una cosa agradable, no? Una cosa negativa que se pot assemblar a l'amor. També, si tornem si reconnectem el nostre cicle, ens adonem de com funciona, sabem les fases que té, doncs això ens porta a connectar amb la natura, una altra vegada, sí? Amb el que això té de beneficiós per totes les persones del planeta. Jo l'he viscut en les meves mis carnes. Jo era una mujer, o una persona, perquè no era ni consciente de mi ciclo menstrual, però una mujer super desconnectada de meu cos, del meu cicle, de la natura. Me consideraba una persona súper urbanita que necesitaba la ciudad y todo lo que la ciudad me ofería, y al llarg del temps, al llarg de tots els anys d'autoconeixement cíclic, doncs això m'ha reconnectat amb la natura i m'ha reconnectat també amb les altres dones. Però a més, el cicle menstrual no només és una qüestió fisiològica, sinó que la vivència cíclica implica i afecta o influeix en molts aspectes de la nostra vida, sí? De la nostra vida i de la vida de les altres. I en aquest sentit, en la vivència cíclica pot esdevenir una experiència política, sí? Perquè podem anar de lo personal a lo col·lectiu i a partir d'aquí generar un canvi, una transformació. Jo us he portat aquesta proposta, ¿vale? Podeu estar d'acord o no? Se la pluja, mira, la natura. Les aigües femenines. Per mi, cada ritme o cada fase del cicle té una relació directa en algunes qüestions de la nostra vida. Per exemple, el ritme preovulatori permite una relació directa en el món exterior. El món exterior manifestat en l'acadèmia, manifestat en la nostra formació, en el nostre àmbit professional, sí? Allà on ens estem desenvolupant. El ritme ovulatori, encara que el plaer sexual ho abarca tot, encara que el plaer sexual pot manifestar i gaudir en qualsevol moment del nostre cicle, de la nostra vida, òbviament, doncs per mi està molt vinculat al ritme ovulatori, que és quan la fertilitat és la senyal més característica. El ritme premenstrual, moltes vegades en la manera en què vivim aquesta fase o aquest ritme, ens connecta a la nostra ombra, a la part que no ens agrada tant, als nostres conflictes externos, internos, personals, i no podem fer una altra cosa que veure'ls en aquesta fase. I el ritme menstrual ens hauria de connectar amb les nostres necessitats i la nostra autocura, la nostra autocura. I per tant, jo pensava que tindria més estona, però bueno, serà una mica més curtet. Aquesta última part del seminari, jo us porto preguntes perquè reflexionem
tant les que menstruem com les que no menstruen, com les que no menstruen però participen a partir de les altres de l'experiència cíclica, a reflexionar sobre diferents preguntes que tenen a veure amb cadascú d'aquests ritmes, no? Llavors, per
exemple...
Ah, que han de fer feina després. Han de fer feina. Doncs mira, aquí tenen feina. Doncs en relació a la vinculació entre el nostre món exterior i el ritme preovulatori, a mi se'n generen aquestes preguntes, no? Donem espai o podem donar... podem donar-lo al nostre cicle menstrual en l'àmbit professional, sí? Ho podem parlar del nostre cicle menstrual allà on estem, on treballem, on estudiem. Com podem fer dialogar les demandes cícliques del món professional en la nostra lògica cíclica? És a dir, el món exterior és un món que a priori ens demana un funcionament lineal, productiu, en el que sempre hem de produir igual i millor, ojalà, però nosaltres som cícliques, sí? Canviants. Llavors, a vegades tenim més energies, menys energies, més capacitats, altres. Com podem fer dialogar? És fàcil fer dialogar aquestes dues lògiques? Com podem seguir estant present en aquest sistema sense esgotar-nos, no? Ni emmalaltir? Perquè moltes de les que estic aquí són molt joves, però la meva experiència és que hi ha moltes dones esgotades, fruit d'aquestes lògiques lineals que ens demana el sistema. I fins i tot hi ha moltes dones que emmalalteixen per aquesta... que podem arribar al malaltí, no? Per si no fem aquesta tornada a nosaltres, al nostre cos, com és el nostre cos, com funcionem i com li donem espai. I què ens demana de nosaltres i dels nostres cossos el sistema econòmic capitalista, no? Que és una mica el que hi ha darrere de tot aquest tema, no? ¿Alguna cosa a dir?
Bueno, sobre la tercera pregunta, penso en el meu cas, per exemple, jo tinc una menstruació molt dolorosa, o sigui, pateixo molt en el sentit de dolors, nàusees, marejos, de tenses. En el meu cas, que jo també vull ser professora, doncs potser en els dies que em vingui doncs m'hauré d'aguantar, saps, en l'àmbit més acadèmic. No sé, potser fer alguna iniciativa relacionada amb potser donar una baixa d'un dia o dos com a molt per a aquestes dones que patim bastant en la menstruació.
Ai, baja menstrual ja.
Bueno, sí, crec que sí, ja vaig llegir la notícia, però bueno, que...
No és fàcil, tampoc, necessites un diagnòstic. Però tu, potser el que hi ha darrere d'aquest dolor tan incapacitant potser és una patologia com pot ser l'endometriosi, no sé si l'has mirat.
No, i jo amb la ginecologia.
I què? No?
No, que jo sé que tinc problemes d'aquests.
Bueno, si vols. Bueno, després parlem, si vols. Però sí, lo digo per lo de la baja menstrual, perquè necessites un diagnòstic de dismenorrea.
Sí, sí.
Si el tens, pots agafar aquesta baixa. No hi ha repercussió ni per tu com a treballadora ni per l'empresa, si és una empresa privada la que te paga.
I bueno, després tenia un dubte, curiositat, sobre l'hormona progesterona.
És a dir, progesterona?
Sí, mentre nosaltres, o sigui, hi ha la possibilitat de quedar-te embarassada durant la menstruació. Per tant, tu has dit que la progesterona crec que puja... O sigui, si et quedes embarassada, la temperatura...
Has dit que pots quedar embarassada durant la menstruació.
La menstruació, bueno, sempre cabe la possibilitat.
Bueno, això depèn de com sigui el teu cicle.
Ja, però que... Pots... Si pots, m'entens? O si pots sí. Arribar. Per tant, com actua aquesta hormona si et quedes embarassada? És a dir, et puja la temperatura o et baixa o com es manté?
Pots quedar embarassada en la, durant la menstruació si, si el teu cicle és molt curt, és a dir, menys de 21 dies, i fa que mentre estiguis encara menstruant, també ovules. Vale? En principi, llavors, té el funcionament igual, o sigui, el que passa que els nivells d'aquestes hormones se mouen cap aquí. Sí? Llavors, encara que tu estiguis menstruant, efectivament pots, pots quedar-te embarassada perquè pots ovular, perquè ja hem dit que una cosa passa en l'úter, altra cosa passa en els ovaris, i significa que els teus estrògens han pujat aquí, ovules aquí, i a més la menstruació ha de durar bastant, perquè també coincideix, està molt juntet. I llavors passaria el mateix, la progesterona començaria a pujar i si detecta, el cos detecta que hi ha un embaràs, doncs continua pujant.
Sí?
No, en relació a el que has preguntat tu de lo de la baixa menstrual i aquestes coses, no, no he portat aquí perquè la temàtica era diferent, però hi ha una llei espanyola que es diu llei 1/2023.
Jo la tinc en el meu...
que és una llei orgànica que no s'està aplicant del tot o poc i que reconeix, la, reconeix no només la baixa menstrual, que és el que més rebombori ha generat, ah, la baja menstrual, ahora van a cogerse todos los meses baja, tal, no? Però que a més d'això reconeix molts drets menstruals que no estaven reconeguts fins ara, com l'educació menstrual, la necessitat de viure el cicle menstrual des de la salut, l'accés gratuït a productes i l'accés a productes a més amb unes determinades característiques orgànics, sostenibles, etc. Vale? O sigui que en Catalunya són de la, del territori més privilegiat perquè aquí a més hi ha un pla, pla d'equitat menstrual i climateri i és el, podem dir que és el territori de l'estat espanyol que més s'ha avançat en l'aplicació d'aquesta llei. Sobre el ritme ovulatori, per aquesta vinculació a la fertilitat, per mi té una, un, es pot vincular directament amb el plaer sexual, us preguntava, us porto aquestes preguntes, no? Que la sexualitat per a nosaltres estem connectades amb el nostre desig i plaer, què fem per connectar-nos al desig? Això és interessant, aquesta pregunta és molt interessant. Evitar, evitar-nos cíclica qüestiona la sexualitat normativa? De quina manera? Si tornem a nosaltres, al nostre cos, al nostre cicle, és molt probable que comencem a connectar-nos al nostre plaer i al nostre desig de manera diferent. I per tant, això qüestiona la sexualitat normativa, sobretot la idea de la disponibilitat a l'altre. I ja que també el plaer és una qüestió de donar i rebre, no? Pues us pregunta, pregunto com equilibrar, com equilibrem donar i rebre en la nostra vida. Sí? Saben rebre dels altres? Entonces, perquè normalment les dones tenim per tendència, per cultura, per educació, tendim a donar més que a rebre. I també a rebre de reaprendre. Sobre la nostra ombra, que es connecta, en què es connecta el ritme premenstrual, doncs precisament això es pregunto, com dialoguem amb la nostra ombra? Quina relació tenim en aquestes parts que especialment la fase premenstrual ens posa en contacte i no és tan agradable? No? Per què el sistema no ens facilita connectar-nos i mostrar la nostra ombra? Això té molt a veure també en aquest sistema heteropatriarcal en el qual se'ns demana estar d'una determinada manera i no és precisament mostrant les emocions que normativament sembla que no són nostres, no? Com la ràbia, l'enfado... Les dones tenen una tendència a amagar la ràbia a través de la tristesa, el plor. Plor.
Però també és molt important i és interessant donar-li un valor de creació a l'ombra. Perquè jo us pregunto si és possible crear a la foscor o des de la foscor. Sí? L'ombra és un gran espai de creació. També. I el cicle, el ritme menstrual, les nostres necessitats. No? Quin ocupa, quin lloc ocupa l'autocura en la nostra vida? Saps atendre les teves necessitats? Li dones espai quan menstrues? Si és que vius la menstruació d'una manera especialment difícil? O encara que no la visquis de manera difícil, la menstruació se l'ha de donar lloc perquè el teu cos està fent un esforç molt important, està fent un desgast energètic molt important en treure l'endometri del cos, no? Saps posar límits al món quan et necessites a tu? Perquè també lo de posar límits a vegades ens costa. I també podem reflexionar a partir d'aquí com se menstrua el món actual, no? Perquè no es pot menstruar, malauradament, de la mateixa manera en tot el món, de la mateixa manera. Aquí potser depèn de la teva situació i circumstàncies, pots atendre millor les teves necessitats, pots dedicar-te a l'autocura més, però en altres parts del món encara les noies són separades de la comunitat quan estan menstruant, com per exemple en Nepal. I ja, si parlem de pobresa menstrual, doncs podria fer una altra xerrada només de pobresa menstrual. I fins aquí seria. No sé si voleu fer algun comentari, alguna reflexió. M'hauria agradat poder parlar més, però mira, se m'ha fet massa curt. Us he portat també aquest llibre, que al final no l'he comentat, quan parlava d'aquestes dues realitats, de l'experiència cíclica i l'experiència lineal. Simbòlicament té a veure amb el que es parla en aquest llibre tan petit i tan estupendo, que es diu La teoria de la bolsa de la ficció, d'Úrsula Le Guin, que ens fa una reflexió de com ens han explicat l'origen de la humanitat, que té molt a veure amb el que estudia en història, en la prehistòria, sobre que per exemple, a nivell de narrativa sempre el prototipo de història sempre és la història d'un héroe que és el que va ser la història en l'acció, en la consecució d'alguna cosa a partir d'aquesta figura d'héroe. I això vinculat a la història de la humanitat, ens han construït l'imaginari com l'héroe és aquell que té una eina per passar i per matar. I fins i tot en la prehistòria s'estudia com l'evolució de molts aspectes, però entre elles les eines que serveixen per matar, per trinxacar, per el que sigui. Sí? Ella proposa construir la història des d'un altre lloc. Una història que potser no, en la que no hi ha un héroe, però en la que està la vida. En aquesta vida, l'eina principal que se necessita no és una eina per matar, sinó per custodiar la vida. I la vida més essencial és la de les llavors. Llavors, ella proposa que potser la primera tecnologia no va ser una arma, sinó un recipient. I aquí podem portar-nos als recipients que també són els úters i que també sostenen la vida i la fan possible. Doncs ara sí, que vagi molt bé.